Radio Estel.
¿Tu próximo destino es América? Sí, pues toma nota.
Toma nota porque te ofrecemos la flota Airbus más joven de las Américas, Compañía Aérea TACA. Ponemos a tu disposición infinidad de vuelos, abarcando desde Tierra del Fuego hasta Canadá, pasando por Centroamérica. Tú dinos dónde quieres ir y TACA te lleva. No lo dudes. TACA, comodidad, seguridad y constante puntualidad con mayúsculas.
Relájate y disfruta de nuestros servicios. Te llevamos donde nos pidas, enlazando con Iberia, Air France y Air Madrid. Si piensas en Centroamérica, TACA es la respuesta. Solicita información en tu agencia de viajes. No lo olvides, los multidestinos de TACA. TACA, nuestra meta es tu destino.
Arriba al barri del Born la combinació perfecta entre tradició i innovació. Castell, la marca de barques menorquines que posa tota l'experiència de generacions de sabaters a la creació de dissenys nous del típic calçat menorquí. Disseny, comoditat, varietat de colors i innovació a Castell, al carrer Argenteria 63 de Barcelona, prop de Santa Maria del Mar. Descobreix el millor de la barca menorquina a www.abarcacastell.com. Pas a pas, vine al Born. Pas a pas, vine a Castell.
Pon rumbo a tus vacaciones. Llegó el momento. Haz realidad tus sueños. Ahora América te ofrece mucho más. Descubre lo mejor de nuestros multidestinos. Belice, Panamá, Honduras, Costa Rica, nosotros te llevaremos.
Descubre sus culturas, su gastronomía, sus monumentos históricos, sus ruinas, el mundo maya. Bucea en sus dos océanos. Admira sus fondos marinos. ¿Te apetece? Cruza el charco y vente con nosotros. Compañía Aérea TACA. Pondremos cualquier punto de Latinoamérica a tu alcance.
Entra en otro mundo. Entra en el mundo de TACA. Grupo TACA. 5 compañías aéreas que unen Centroamérica con el resto del continente. Conexiones diarias con Iberia, Air France y Air Madrid. Solicita información en tu agencia de viajes. Multidestinos TACA. Nuestra meta es tu destino.
Clot dels Homs Blanc 2010. Medalla d'or al 16è concurs Girubí 2011.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Les 11 del matí, 7 minuts. Què tal, amics? Molt bon dia. Comencem una nova edició de Trotamundo, si us acabeu d'incorporar en aquesta sintonia. Des d'ara mateix i fins la 1 en punt de la tarda, com sempre, un repàs al millor de la gastronomia i l'enologia en aquesta edició que comença ara mateix, la número 507 d'avui dissabte, 19 de maig de 2012. Molt bon dia, benvinguts. Repàs, doncs, en els protagonistes que configuren aquesta atenció informativa d'aquesta edició de Trotamundos. Sara Cruz, bon dia de nou.
Molt bon dia, Miquel.
De qui parlem avui?
Doncs mira, avui començarem parlant de cuina catalana i de turisme rural. Coneixerem l'hotel-restaurant Diego, situat al Delta de l'Ebre, on s'hi pot gaudir de la millor cuina de la nostra terra en un entorn privilegiat i amb el màxim confort. Ens hi acostarem de la mà del seu responsable, el Diego Arasa. I avui també volem parlar d'un dels olis que gaudeix de més prestigi al nostre país. Es tracta de l'oli Nian, un monovarietal de producció limitada elaborat íntegrament amb oliva arbequina. El coneixerem de la mà del Joan Ventura. Avui parlarem també d'un interessant projecte que va néixer l'any passat, el 2011, de la mà de dos joves que van decidir crear una nova línia d'snacks de fruites fresques de primera qualitat. Es diu Casual Fruit i la coneixerem de la mà d'un dels seus impulsors, el David Ferreres. Quedeu-vos amb aquest nom, Aponte. Es tracta d'un vi d'alta gamma de la Deo Toro, elaborat a partir de vinyes velles per la bodega Frontaura. Ja us avancem que el seu preu és d'uns 150 euros. El coneixerem de la mà del seu enòleg, el Juan Martín. I avui sabrem per què alguns aliments ens senten malament, tot i no ser-hi al·lèrgics. Parlarem de la intolerància alimentària amb el Ramon Ventura, que és farmacèutic i especialista en anàlisi clíniques i homeopatia. com que ja fa bon temps volem fer un tomb per la Costa Brava, i com ho farem? Doncs amb vaixell, de la mà de l'empresa Magic Boats, que organitza tot tipus de sortides marítimes i de festes particulars.
Gràcies, Sara. Doncs aquestes són les temàtiques que configuren aquesta edició de Trotamundos. Salutacions en nom de tot l'equip del programa. Comencem. Us parla Miquel Mercadal. Molt bon dia.
Trotamundos.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com.
Pon rumbo a tus vacaciones. Llegó el momento. Haz realidad tus sueños. Ahora América te ofrece mucho más. Descubre lo mejor de nuestros multidestinos. Belice, Panamá, Honduras, Costa Rica, nosotros te llevaremos.
Descubre sus culturas, su gastronomía, sus monumentos históricos, sus ruinas, el mundo maya. Bucea en sus dos océanos. Admira sus fondos marinos. ¿Te apetece? Cruza el charco y vente con nosotros. Compañía Aérea Taca. Pondremos cualquier punto de Latinoamérica a tu alcance.
Entra en otro mundo. Entra en el mundo de TACA. Grupo TACA. 5 compañías aéreas que unen Centroamérica con el resto del continente. Conexiones diarias con Iberia, Air France y Air Madrid. Solicita información en tu agencia de viajes. Multidestinos TACA. Nuestra meta es tu destino. Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Un dia més, no sé què em passa, la pluja cau, mullant les distàncies i el món. Mira amb ulls de serp. La por que se'n va, però torna de pressa, l'olor del teu llit.
Ens ocupem, doncs, de la nostra primera cita informativa, que la trobem tal i com anunciàvem fa uns instants en el nostre sumari, a la localitat de Santa Bàrbara, Tarragona, un hotel-restaurant en el que realment es menja d'allò més bé. Una referència gastronòmica realment molt interessant que avui us volem plasmar en aquests micròfons de Ràdio Estel Catalunya, eh? Per diverses raons, per diverses raons de pes, podríem dir, bàsicament atribuïbles a la primeríssima qualitat del seu producte. De seguida parlem de l'hotel-restaurant Diego, de seguida ens anem a Santa Bàrbara.
Cuina catalana i turisme rural s'uneixen en aquest hotel-restaurant pensat per als amants de la tranquil·litat i de la gastronomia d'alta qualitat. La cuina que s'hi ofereix, típica sobretot del Delta de l'Ebre, és molt selecta i està basada sobretot en la qualitat i la proximitat dels productes amb què s'elabora. Així, per exemple, la carn que s'hi pot degustar prové de la seva pròpia ramaderia, anomenada La Finca, mentre que el peix prové de la parada que hi tenen a la lonja de Sant Carles de la Ràpita. Pel que fa a l'hotel, compta amb 21 habitacions completament equipades per gaudir de les Terres de l'Ebre d'una manera relaxada i com a casa sense oblidar, això sí, el màxim confort.
Gràcies, Sara. Efectivament, les Terres de l'Ebre, que són un grandíssim, podríem dir, qualificar de rebost, eh? Si ja saben cuinar els seus productes, realment l'èxit està més que assegurat. Diego Arasa, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, Miquel.
Benvingut i gràcies per atendre'ns. Feia temps que no parlàvem, eh?
Bon dia, bon dia.
Però la veritat és que sempre és un plaer parlar de la teva cuina, del teu hotel, i sobretot de l'indret en el que esteu, eh? Ens explicava la Sara que esteu en un indret realment molt interessant. Al voltant de l'hotel Diego realment es poden fer moltes activitats, eh?
Sí, bueno, aquí estem a més o menys una miqueta més amunt del cor del Delta. Estem entre el Delta i els massissos dels ports de Beseit i, sí, i d'aquí dalt, de Caro.
Sí, efectivament, d'aquest parc natural dels ports de Tortosa-Beseit i del terme natural del Delta de l'Ebre, eh? Efectivament, una zona neuràlgica, no? Anem a parlar una miqueta, Diego, si et sembla, un breu comentari sobre els inicis, de l'hotel Diego. Com naixeu i, sobretot, amb quina vocació ho feu?
Bueno, el meu pare i ma mare, el Diego i la Lola, tenien una fonda al mig del poble. Sobre l'any 72, 74, tenien una fonda, van llogar una fonda, I el 91 es van ficar aquí a l'hotel ja. El meu pare i la meva mare van inaugurar l'hotel. I des de llavors, doncs, bueno, no hem parat d'anar creixent, anar fent. El meu pare va morir i va quedar la Sònia i jo al restaurant i la mare Lola a la cuina. I, bueno, mira, sempre anem fent cursos, anem treballant, anem luchant i al final, doncs, mira, hem consolidat un negoci que avui en dia costa molt tirar avant, però bueno, estem sí. bastant contents.
Sí, sí. Certament, si les coses es fan bé, les coses surten, també s'ha de dir, no? La filosofia gastronòmica, aquests paràmetres de cuina que crec que depenen bàsicament de la teva mare, no? De la Lola.
Sí, ma mare, la Lola, sempre ha cuinat com cuinava mai ella, no? La cuina d'antes, però sempre donant uns tocs de modernitat. I el més que més és una cuina de mercat. Jo tinc la ganaderia, que és de... tinc unes vaques, els vedells, i els vedells matem aquí, i Sònia comprem a la llotja, comprem peix directe d'aquí, llangostins, escamarlans, tenim espardenyes, tenim de tot.
Sí, perquè la vostra és una cuina molt diversa, no? Toqueu una mica de tot.
Sí, bueno, és una cuina de mercat, el que dic, no? Hi ha temporada, ara estem gastant molt el rodaballo, el rap, el peix de rei, que és aquell peix petitet molt bo, ara tenim angules, també, i, bueno, la carn. També estem treballant carns molt bones. Carn de cabrit, entrecot, solomillo, rabo de bou, magret... Ho toquem una miqueta tot, saps? Sí.
De seguida parlarem de les carns, perquè jo crec que és un capítol que s'ha de fer a part quan es parla de l'Hotel Diego, perquè hi donen molta importància, eh? Abans, deixeu-me que us digui exactament on es troben ubicats, a la carretera de Santa Bàrbara a la Sènia, a aquesta localitat de Santa Bàrbara, Tarragona, al telèfon d'informació, telèfon de reserves, aquí el teniu, el 977-719-017. 977-719-017. Si voleu una plana web, hotelrestaurantdiego.com, hotelrestaurantdiego.com, aquí trobareu tota la informació que fa referència en aquesta entitat que avui n'estem parlant en aquesta sintonia de Ràdio Estel, el programa Trotamundos, que esteu escoltant ara mateix, i bàsicament amb aquest interès en parlar de la carn, de la traçabilitat de la carn. Deies, doncs, que vosaltres us ocupeu també de la criança, d'aquests vedells, per exemple, no?
Sí, sí, me'n cuido jo. El meu hobby són els vedells i les vaques. Ja era ganader, i, bueno, i sigui la tradició, i a més, mira, li dono un valor afegit que matem per al restaurant. I saps la carn que minges, és una qualitat espectacular.
Sí. Com s'ha de criar un vedell? Perquè realment la carn posteriorment sigui d'absoluta qualitat.
Bueno, primer que tot és cuidar les mares que estiguin bones, ben gordes, i després els vedells, cuidar-los. Estan fins a les 7 o 8 mesos en les mares, mamant. I després els fico a un altre corral molt gran i em fan un pienso natural. I jo arribo a matar els vedells i vedelles sobre 15, 20, 20 i pico de mesos, saps? Sí. O sigui que el vedell ja està fet, està més engreixat, està ben fet, i llavors és la maduració que fem en càmera de la carn, que estigui quasi 3-4 setmanes la carn ben curada, després te menges una carn espectacular, en tot el sabor, tendreta, gustosa, molt bona, molt
efectivament.
Bona.
Efectivament. Una carn produïda, efectivament, en aquesta... Esteu ben bé a aquests vedells a Santa Bàrbara, també, no?
Sí, 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 la tenim a la granja a 3 quilòmetres d'aquí.
Comentar, doncs, aquests aspectes que fan referència en aquesta traçabilitat de la carn. Evidentment, doncs, aquest resultat final no podia ser d'una altra manera, no? Ells controlen absolutament tots aquests paràmetres perquè el resultat sigui excel·lent. Dic això perquè...
Tenim una brasa de carbó vegetal,
sí.
I llavors lo fem allí i llavors l'acabem a la taula en una pedra, saps?
Sí, sí, sí.
I llavors t'hi minges la carn, te la minges calenta i bé. Clar. No tens cap problema que es gel·li ni que passi res del món.
Jo dic això perquè hi ha moltes varietats de carn. N'hi ha una que s'està posant de moda darrerament, que és la carn de Wagyu, de Kobe, no? De japonesa.
Sí, sí, també en tenim.
Que també
tenim.
En teniu, no? Aquesta carn
tenim
famosa.
Tenim el mal de Kobe, de la carn de Wagyu, que es diu, que sí. La portem de Xile, que és un espectacle, Una infiltració de grassa d'un 8,10, penso que és molt, molt alta,
sí.
I llavors és melosa, és boníssima, buah. És molt bona.
Està justificat el preu d'aquest tipus de carn, Diego?
Home, és com tot, La qualitat se paga. I en este cas jo crec que és com un pernil ibèric, com un jabugo, o com unes angules bones, o com un peix bo. Se fa pagar, però hi ha detrás un treball bastant important.
Home, hi ha molta història, no?, que envolten aquesta carn de Kobe, no?, aquests massatges que se'ls donen als bous.
Clar, això que jo no ho he vist, no?, però diuen que és un animalada, però jo el que sé és que la carn és fora de sèrie.
Sí, sí.
Tendríssima, gustosa, bueno, és molt i molt bona.
Tu en els teus vedells massatges pocs, no?
No tinc temps, eh? No tinc temps.
Només em faltaria, no?
Vaig a ficar alguna... Tinc un parell de vaques ja que les anem a cruzar en guaios, saps?
Sí.
Anem a fer-ho i a veure com sortirà. Ja us ho diré com sortirà d'aquí un any, un any i mig. A veure com va això.
Doncs a veure què passa.
Ja t'ho diré.
A veure què passa. Anem a parlar d'altres elements de la vostra cuina. Ens parlaves d'unes angules del Delta fantàstiques que ara estan en època, no?
Sí, mira, ara començarem a fer un menú d'angules. No el tinc fet, a partir del juny ja... Jo us passaré, si en cas, d'allò, la nota. Però comencem a fer un menú d'angules. Tot en tres plats d'angules, car, i al final un tros de car de nostre a la pedra, en una degustació de vins.
Sí.
Passa que no sé, me'l preu, això. Però és aquí l'angula és molt bona, és del terreno.
I tant que sí, i tant que sí. Uns bons aperitius, també, que arrodoneixen doncs, qualsevol àpat en aquest hotel-restaurant Diego, a Santa Bàrbara. Un hotel-restaurant, Sara, que també té un element fonamental i bàsicament en aquesta època de l'any en la que estem.
Així és, Miquel, una nova terrassa gastronòmica anomenada la Terrassa Baisonia, en què s'hi serveixen diversos còctels. Explica'ns una miqueta com és aquesta terrassa.
Bueno, la Terrassa Baisonia és una terrassa, com sempre, Diego, al final hem fet una terrassa i hem ficat Sonia, Baisonia. I allí a l'estiu se sopa al carrer, que és el mateix restaurant de dins, però ho fem al carrer, ja en deixem uns còctels, en diumenge, alguns diumenges fem vermut en jazz, vull dir, fem una miqueta de tot, saps? Fem també sopar de picadetes, així, polpa a la brasa, corxofes i foie, la manida d'angules... És com un restaurant per l'exterior, saps? I per les nits és perfecte, i així la gent pot fumar, també fem música en viu alguns dies, fem una miqueta de tot.
Sí, sí. Efectivament, aquest hotel-restaurant, que evidentment doncs, té les seves oportunes habitacions amb totes les comoditats, en aquest lloc emblemàtic de Catalunya, que realment és un espectacle de la natura, hi ha moltes coses a fer al voltant d'aquesta localitat de Santa Bàrbara, amb aquesta base d'hospedar-se doncs, en aquest hotel-restaurant. Teniu aquesta referència gastronòmica molt interessant. Una referència gastronòmica, deixa'm que digui, Diego, que em fa l'efecte que fa que molta gent faci quilòmetres i quilòmetres, i això ho diem ben cert, per venir a les vostres taules.
Sí, tenim molts clients de Barcelona, Castelló, de València, vull dir, són clients de sempre com es coneixen i a vegades passen el fin de setmana o venen, surten del matí, venen a dinar i després se'n tornen, vull dir, els cuidem bé, els cuidem.
Un dels elements també que no m'agradaria deixar passar quan parlem amb el Diego, i bàsicament ho fem perquè sabem que hi entens i que és una de les teves passions, el món del vi. El tractament que li doneu en el sector del vi, en el vostre restaurant, també és definitiu, no, Diego?
Sí, tenim una carta bastant important de vins catalans, tot Espanya. Hem sortit uns dels 50 milions de Catalunya, 25 de millors cartes de Catalunya fa 2 anys. Avui és un tema que han renovat i estem bastant damunt del tema dels vins. I, a més, estem en unes zones molt bones, Priorat, Montsant, Terra Alta... Vull dir, tenim bons caldes per aquí baix.
Efectivament. Potencieu, imagino, també doncs, aquestes referències de la terra, no?
Sí. A veure, jo faig de tot Espanya, no? Però aquí a Catalunya toco molt els vins nostres.
De fet, heu organitzat inclús també cates de vi.
Sí, anem fent cates també i anem fent, doncs, bueno, sopars maridatges, anem fent una miqueta de tot.
Sí.
Tot el que és un restaurant doncs, ho toquem per totes les bandes. Fem lo típic d'aquí, que són els almorzars a les 9 del matí, fiquem tota la barra de fora plena de tapes, callo, rabo, bacallà, anguiles, que és molt típic també, que això, ma mare, és la que és la cuinera, que la sempre està a la cuina i es pot uns almorzars de gala.
Déu-n'hi-do, la Lola, a la cuina, La Lola a la cuina, que realment doncs, sap el que porta entre mans des d'allà fa molts anys i aquesta experiència, segurament juntament amb la força, la dedicació de teva, Diego, i de la teva germana, la Sònia, no?
Sònia, molt bé. Són els tres puntals de la casa.
Efectivament, són els tres puntals de la casa i els tres, les tres persones que tenen aquesta responsabilitat de tirar endavant aquest negoci amb èxit i, sobretot, il·lusió de fer-ho cada cop millor. Repeteixo, estan a la carretera Santa Bàrbara, la Sénia, eh? Val la pena que els visiteu a Santa Bàrbara, aquesta localitat de Tarragona. El telèfon d'informació aquí el teniu, el 977-719-017, 977-719-017, eh? Aquesta plana web, hotelrestaurantdiego.com, hotelrestaurantdiego.com. No deixeu de provar aquests elements, aquests plats que ens ha comentat el Diego, evidentment n'hi ha molts d'altres, però estem pendents també d'oferir també aquests menús dedicats a aquestes angules i a la carn més específicament. Diego Arasa, una forta abraçada i gràcies per atendre'ns.
Molt bé, Miquel. Vinga, bon dia a tots.
Cuida't molt, gràcies. Gràcies. El primer protagonista, el Diego ens parlava de la bona cuina, eh? Nosaltres, evidentment, sabem que no hi ha una bona cuina sense un bon oli. El següent protagonista, un oli excel·lent, una novetat relativa a Catalunya. No us ho perdeu, tornem de seguida. Ets dolça, però fatal.
Si vols gaudir de les millors receptes, sintonitza amb nosaltres. Trotamundos, un programa al punt. Són les cases de
Menorca. Arriba al barri del Born la combinació perfecta entre tradició i innovació. Castell, la marca de barques menorquines que posa tota l'experiència de generacions de sabaters a la creació de dissenys nous del típic calçat menorquí. Disseny, comoditat, varietat de colors i innovació a Castell, al carrer Argenteria 63 de Barcelona, prop de Santa Maria del Mar. Descobreix el millor de la barca menorquina a www.abarcacastell.com. Pas a pas, vine al Born. Pas a pas, vine a Castell. Clot dels Homs Rosat 2010. Medalla d'or al 16è concurs Girubí 2011. El millor de la natura, el caràcter de la nostra terra i l'orgull de la feina ben feta. Tot això i més a la teva taula. Oli Montebrione. La tradició oliverera de la denominació d'origen siurana. Oli d'oliva verge extra Montebrione, amb atributs, intens aroma fruitat, suau, delicat, elegant. Per la teva cuina i per la teva salut. Oli d'oliva verge extra Montebrione, un producte elaborat per la cooperativa agrícola Montbrió del Camp. Oli Montebrione, la qualitat per damunt de tot. Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Molt bé, doncs encara situats a Catalunya, promoure el consum d'oli d'oliva català és, com sabeu, un dels aspectes en el que fem una important incidència. Tots els dissabtes, totes les edicions d'aquest programa de Trotamundos. Ho fem per dues alternatives, per salut i també per garantir la bona cuina. En aquest aspecte és fonamental la informació, la coneixença de les empreses a Catalunya elaboradores d'oli. Avui parlem d'un oli d'oliva de la denominació d'origen siurana.
L'oli Nian va néixer l'any 2005 de la mà d'una família, la família Ventura, que al començar a viure a Mont-roig del Camp i a tenir, per tant, contacte amb els pagesos de la zona, els van aconsellar de com crear aquest oli únic. I com és aquest oli anomenat Nian? Doncs és un oli monovarietal elaborat íntegrament amb oliva arbequina. És de producció limitada i varia anualment, tant per les característiques de l'olivera com també per les condicions climàtiques de cada any. Procedeix de la primera premsada en fred, és dolç i equilibrat, amb un lleuger to picant amb notes marines de fruita seca i d'ametlles. És, per tant, perfecte tant per degustar en cru com per cuinar. S'elabora, com dèiem, amb l'oliva arbequina, que és la varietat més apreciada a nivell mundial. És rodona, simètrica i de color verd violeta o negre lluent. S'utilitza principalment per a l'almàssera, per la qualitat del seu oli i per les seves excel·lents característiques organolèptiques.
Gràcies, Sara. Doncs, efectivament, oli n'hi ha. Avui li dediquem un espai en aquest programa. Avui ens acompanyen aquí en els estudis centrals de Ràdio Estel Catalunya dos membres de l'equip que configura aquesta empresa, el Joan Ventura i la Míriam Ferrer. Com esteu? Molt bon dia.
Molt bon dia, estem molt, molt bé.
Benvinguts a tots dos. Una empresa jove, Joan, una empresa doncs, que inicia una mica el projecte, a madurar aquest projecte en l'any 2005.
Sí, sí, sí. I imagina't quant temps ha passat, no? des de que comencem a pensar o a visualitzar que podem crear alguna cosa, un oli, i fins ara que surt al mercat, tot just fa 5 mesos, doncs passen uns 7 anys. És complicat, també és molt complex el món de l'oli d'oliva, encara que sembla mentida que agafar una oliva i treure suc purament d'aquesta oliva sigui tot molt senzill, però darrere hi ha moltíssima feina, hi ha molta gent que treballa i molt humilment. Mm-hmm. És molt bonic.
És curiós, i això que acabes de dir és ben cert, no? Que sovint no som conscients, quan tenim un oli a taula, o un vi també, no? De la feinada que hi ha darrere d'investigació, de creació d'un projecte, de redonir un projecte per, en qualsevol cas, fer un producte final.
Sí, sí, i de fet quan convius amb els pagesos, amb els productors, amb els que viuen el dia a dia, doncs pensem que des de ells, des del mes de febrer, pues dir que el mes de febrer comencen ells amb l'esporga, no? Comencen a podar els arbres, sí, sí, comencen a tractar-ho i a preparar-ho tot perquè vinguin les benvolgudes pluges al mes d'abril, mes de maig, com han vingut ara, que sembla ser que donarà molt bon resultat per enguany. I bé, doncs des del febrer, març, que comences, que abans que arribi la primavera a tallar, doncs fins al novembre, que comences a collir l'oliva, fins al desembre, que vas premsant i que reculls aquest oli, és tot un any, no?
Mm-hmm. Esteu a Mont-roig del Camp. Al Baix Camp. Com es desenvolupa, no? Doncs el projecte. En el 2005 comenceu a fer una prospecció per aquesta zona, determineu una mica doncs la zona, parleu amb pagesos i a partir d'aquí doncs se li comença a donar forma en aquest projecte d'elaboració d'un oli. Que per cert, hem de dir, fa 5 mesos que estem parlant, 5 mesos de que l'oli Nian està comercialment present a diferents establiments, no? 5 mesos. Per tant, sou realment molt, molt joves i estem parlant de la primera premsada.
Sí, sí, sí.
La primera premsada. Bé, un oli elaborat d'una oliva que s'endú tot el protagonisme, com és l'arbequina. Parla'ns d'una mica d'aquesta varietat.
Bé, l'arbequina és... Mira, l'arbequina, una cosa molt bonica que té és la història que hi ha darrere d'aquesta oliva, no? Perdó, en el seu moment diuen que va vindre... prové d'Arbeca, del nom prové d'Arbeca, sí. De la població d'Arbeca, i bé, la història aquesta dels templers, no? Que la van portar de Terra Santa, és una història també és molt bonica. També forma part tot això de la història del nostre país, perquè el nostre país, Catalunya, és el principal productor d'aquesta oliva. Aquesta oliva és una oliva particularment té una dolçor molt particular, té uns suritats molt, molt, molt destacats. Segons la zona on es cull aquesta oliva, té més tendència a aquest gust d'oliva que molta gent... que molta gent li agrada sentir, li agrada notar, i a la part sud, a la part del Baix Camp, la part d'on prové aquest oli, doncs té una mica més de notes de tomàquet, té una mica de notes marines, és una oliva agraïda, una oliva molt agraïda. Poca producció, sí que és cert que ens dona un 20, un 22, un 25, depèn de producció, però bé, és molt agraïda i molt, molt cotitzada.
Estem parlant de l'oli Nian, un producte doncs, que també us informarem d'on el podeu trobar, un producte doncs, que ha estat tinguent doncs, realment molt bones crítiques a nivell gastronòmic. De fet, cuiners de primera línia doncs, ja l'estan utilitzant a les seves cuines. Estem parlant de la producció d'aquesta primera premsada i, en conseqüència, doncs, d'aquesta varietat d'oliva que és la arbequina, no? La Míriam Ferrer també ens acompanya aquest matí de dissabte. Una mica la teva feina, Míriam, dins de l'estructura empresarial, quina és?
Bueno, la meva feina bàsicament està en tot el que és la producció, no? O sigui, nosaltres som una empresa molt petita, val, i que ho fem tot entre nosaltres mateixos. Aleshores, els dilluns i els dimarts, val, som el Joan i jo els que estem a la cooperativa envasant l'oli, ho fem manualment.
Sí.
Val, i ho fem sempre sota comanda prèvia. Aleshores, la meva feina està tot això. Uh-huh. Val? Dilluns i dimarts en basar, i els dimecres pugem aquí a Barcelona i fem més a part comercial. Val? Uh-huh. Dimecres, dijous i divendres a fer visites a clients i a portar les comandes que s'hagin fet prèviament. Uh-huh.
Realment, s'ha de ser valent, no?, ara, perquè crear una empresa elaboradora d'olis. El producte està de moda, no?, però tal com estan les coses, s'ha de confiar molt en el producte, cosa que estic absolutament convençut que teniu aquesta confiança, i de fet, doncs, molts restauradors ja estan confiant en vosaltres, no? Però s'ha de ser valent, no?, per iniciar un projecte empresarial.
Sí, sí, sí.
Sí.
Sí, sí, valent, sí, sí, s'ha de ser valent, però bé, és que si no, aviam, si no, diguem, t'arrisques una mica, tampoc pots assolir els teus objectius, no?
Clar,
i
clar.
També, ojo, també el fet, sí, ets valent, però també tens una mica aquella energia que et transmeten des de la gent de la cooperativa, des de la gent de la cooperativa de Mont-roig, des dels pagesos, que quan vas allà, que estàs amb ells, que ja també pues, coneixes els seus fills, perquè aquí estem parlant de gent de 50, 60 i 70 anys que porten tota la vida allà i veuen com algú s'acosta i vol tirar endavant una cosa, vol donar a conèixer un producte que és seu, que el tenen com ells, doncs ells ja transmeten aquesta energia que et fa tirar endavant. No? Llavors també aquí coneixem gent que també ens anima, no? I ens estima. La veritat és que notem molt això, no? Notem molt que anem als llocs, ens escolten, ens proven el nostre producte, ens diuen si encaixa, si no encaixa, amb total llibertat, i el que estem veient és que bé, que anem en un principi anem bé i repeteixen i bé.
Doncs un exemple d'empenta empresarial, molts casos com vosaltres n'hi haurien d'haver en el país per una mica reactivar doncs, aquesta indústria. Bé, a nivell general, no? per a l'oient, que es faci una idea, tenim aquí en els estudis una ampolla d'aquest oli Nian, per cert, una imatge, després parlarem d'aquest tema, també m'agradaria destacar aquesta imatge molt innovadora, molt moderna, no? Però a nivell de cuina, a nivell ja més gustatiu, quines característiques, quines propietats té aquest oli?
A nivell gustatiu, el que notes és... mira, si agafes un tros de pa, ahir ho comentava... ahir ho comentava amb un distribuïdor que hem agafat. Ens hem juntat amb una persona que porta pernils i formatges de molt alta qualitat. Uh-huh. Això és una cosa que volem fer també, és a dir, ajuntar-nos amb gent que tingui productes de molta qualitat, sobretot que siguin del país, per tal d'anar una mica tot junt. Vale, ara me n'anava una mica por ahí, però bé, aquest oli el que volia dir és que tu agafes un tros de pa, i sense ficar-li ni tomàquet ni res, llences una mica d'oli i veuràs que notes un gust a tomàquet bastant notable. Mm-hmm. És un gust a tomàquet, a verdures, a llegums, notes també la carxofa, són productes que també es conreen molt en aquesta zona del Baix Camp, i fins i tot li notes un toc a plàtan. És un producte que li pot donar vida amb un bocinet de pa. Uh-huh. Li pot donar vida amb una amanida. Una diferència que té és que molt sovint agafem i fiquem oli d'oliva d'una puresa extraordinària amb una amanida i aquella amanida té gust a oliva. Uh-huh. En aquest cas, com deia abans, no predomina un gust a oliva, sinó que predominen una sèrie de notes, ametlles, a tomàquet, que li dona un equilibri i també una complexitat molt, molt bona amb una amanida mateix.
Mm-hmm. A més, és una opinió que també doncs, us han reflexat els restauradors, alguns restauradors que ara mateix ja estan cuinant amb el vostre oli, no?
Sí, sí, sí. I fins i tot ells venen i és una passada, no? Perquè venen i et donen a tastar, per exemple, un puré, el mateix puré fet amb dos olis diferents. Clar, nosaltres aprenem d'aquestes coses, no? I això doncs motiva molt, perquè pots provar, per exemple, un puré de carbassa fet amb un oli, independentment si és verge extra o no, però fet amb un oli que normalment es fa servir per cuinar, que seria un oli verge, i ho proves i et diuen, mira, escolta, sense dir-te aquest és teu, aquest és l'altre, uh-huh. Ostres, les sensacions que et dona, els matisos que li dona aquest oli, aquest oli en aquest puré, uh-huh. O en aquesta crema de carbassa...
Millora molt, no?
És brutal, sí,
millora molt.
Amb el marisc, també.
Uh-huh. On el podem trobar?
Aquí a Barcelona Ciutat, el podem comprar a dues botigues. Concretament, Olis Oliva, que és una botiga que està al Mercat de Santa Caterina, és una botiga especialitzada en olis d'oliva, i a Oli i Sal. Oli i Sal és una botiga que hi ha a Travessera de Gràcia, allà molt a prop de Torrent de l'Olla, i aquestes dues botigues precisament no ens coneixíem, no ens coneixíem personalment, i són dues botigues que fan molta promoció i fan molta feina per l'oli d'oliva del país. I això és molt, molt bo.
Efectivament. Oli n'hi ha, avui l'estem analitzant en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya, amb aquesta voluntat, sobretot il·lusió també que tenim setmanalment, doncs, de donar a conèixer productes catalans, productes de la terra, i d'alguna manera promoure i saber apreciar aquestes característiques. Aquest fet de promoure un producte, evidentment, doncs, la informació és un element fonamental, i amb això estem, parlant de l'oli n'hi ha, una imatge innovadora, la que transmet també. Li he volat una imatge amb aquest vidre fosc, que molt moderna, no?
Sí, 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 sí. De fet, ja si has dit que el vidre fosc és bo pel manteniment, sí, pel manteniment, sí, sí, de la qualitat de l'oli, perquè la llum li fa bastant de mal. Vam escollir una ampolla. Ampolla aquesta és de disseny italià. És una ampolla de disseny italià que bé, amb un format de 250 és perfecte com a satrillera. Bueno, com pots veure, és molt, molt, molt pràctica i molt còmoda. Llavors tampoc molesta molt a les taules. Amb una taula podem tindre això com a satrillera, com es té habitualment.
Doncs aquí ho teniu, Busqueu aquest oli, val la pena, per la cuina, per la salut. No hem parlat de propietats de salut, però evidentment, doncs, a ningú se li escapa que el consum de l'oli d'oliva és molt recomanable, també per la salut. Els canals de distribució, aquestes dues referències, hi han diferents restaurants a Catalunya, doncs, que ja estan utilitzant aquest producte a la cuina, i els que hi hauran, no?, en un futur.
Sí, 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 esperem que sí, esperem que vagi creixent, amb la mesura que anem creixent nosaltres, no? Poquet a poquet, sí que busquem restaurants de qualitat, restaurants reconeguts, i que facin fins i tot una mica de divulgació, que ara es fa molt. Ara realment vas a restaurants i no es tracta de que la gent faci servir el teu oli i cap oli més. Sí, es tracta de que la gent doni a conèixer aquest producte i que li doni al client un altre al·licient, l'oportunitat de, com un joc, no? Com sí, et planto tres olis d'oliva al damunt de la taula i jugueu entre vosaltres, interactueu una miqueta. Sí que disfrutareu del menjar, però també podem donar a conèixer això.
De l'oli. I si algú té una oportunitat de fer una cata d'oli, que ho faci, que és molt interessant, Jo realment, doncs, no n'havia fet masses i el primer cop que la vaig fer em va sorprendre, Bé, doncs, nian.es, per cert, aquesta és la plana web, nian.es, que trobareu informació, un històric, doncs, d'aquesta empresa, com neix, de quina manera neixen i quina és aquesta vocació, i sobretot les característiques d'aquest producte que avui hem volgut divulgar en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya. Joan, Míriam, gràcies a tots dos per venir. Molts èxits. Us desitjo que tingueu molts èxits en aquesta nova aventura empresarial. Gràcies i molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Coneix Catalunya. Coneix la nostra terra.
Clot dels Oms Blanc 2010. Medalla de plata Challenge Internacional Duving 2011.
El prestigiós restaurant La Canasta i els exclusius hotels Rei Don Jaime, Playafels i Ciudad de Castelldefels els conviden a compartir una nit inoblidable. Una ballada que recordaran per sempre, amb la més exquisida gastronomia i una estada de luxe. I tot per només 130 euros. Preu per a dues persones, per divendres, dissabte o diumenge, tot inclòs. Un sopar exquisit i una estada de luxe per només 130 euros. Informin-se a www.restaurantelacanasta.com. Restaurant La Canasta, Passeig Marítim 197 de Castelldefels, 93 665 68 57.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas como son las tortugas marinas y delfines y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250,000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Arriba al barri d'Alborn la combinació perfecta entre tradició i innovació. Castell, la marca de barques menorquines que posa tota l'experiència de generacions de sabaters a la creació de dissenys nous del típic calçat menorquí. Disseny, comoditat, varietat de colors i innovació a Castell, al carrer Argenteria 63 de Barcelona, prop de Santa Maria del Mar. Descobreix el millor de la barca menorquina a www.abarcacastell.com. Pas a pas, vine al Born. Pas a pas, vine a Castell.
Si este es el año de tu boda, tenemos algo que te irá como anillo al dedo.
Tábola Decoración. Somos especialistas en decoración floral. Haremos que el día de tu boda sea único e inolvidable. Decoramos espacios, creamos ambientes. Tábola Decoración. Haremos realidad tu sueño. Más información al 673-75-22-35. 673-75-22-35. www.tábola.es.
Ah, y si contratas nuestros servicios, Tábola te regala el ramo de novia.
Tábola Decoración, especialistas en crear ilusiones.
Tábola Decoración, sí quiero.
Una copa de vi pot dir-te moltes coses. Escolta-la a Trotamundos.
Vaig mirar sort que va més enllà enmig de sa gent.
Molt bé, doncs seguim endavant en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya, Ràdio Principat d'Andorra. El consum de fruites i verdures és més que evident que és molt recomanable per la nostra salut. N'hem parlat en diferents ocasions en aquest espai de ràdio. En el cas de la fruita, és curiós, però per molta gent no la consumeix per una raó, la incomoditat de pelar aquesta peça de fruita. En aquest sentit, i d'altres, avui volem parlar amb uns emprenedors que, després de realitzar un consegüent estudi de mercat, han iniciat una aventura empresarial realment innovadora amb la fruita com a protagonista, Sara.
Doncs així és, Miquel. Casual Fruit és el nom d'aquesta empresa que va néixer l'any passat, el 2011, de la mà de dos joves, el David i la Roselyn, a qui ja els va ocórrer una gran idea, crear una nova línia d'esnacs de fruites i verdures fresques de primera qualitat. Un dels principals objectius que els va moure a fer-ho va ser poder cuidar l'alimentació fora de casa d'una manera còmoda, innovadora i a l'abast de tothom. Després de diverses investigacions, els seus responsables van decidir que la línia d'esnacs es podria fer mitjançant un procés de liofilització, el que permet conservar tots els beneficis de la fruita i la verdura fresques. Aquesta empresa, que el dia és integral, és a dir, s'encarrega de tot, de la investigació, la producció, el disseny, la distribució i fins i tot de la comunicació dels seus productes.
Gràcies, Sara. Una empresa que vam tenir l'oportunitat de conèixer a la passada Fira Alimentària, el seu nom Casual Fruit. Avui ens acompanya un dels seus fundadors, David Ferreres. Com estàs? Molt bon dia. Molt bon dia. Roselyn Chan és la teva sòcia, la cofundadora d'aquesta empresa. Bé, una idea innovadora. Com se us acut doncs, crear una empresa d'aquestes característiques?
Bé, la veritat és
que... con la que està cayendo, no?
Sí, hi ha molta gent que ens diu que som molt atrevits i alguns estan dient que som una mica suïcides. Però bé, la veritat és que van confluir una sèrie de circumstàncies. D'entrada, jo particularment on estava doncs feia molt temps que estava en el mateix sector i també tenia doncs, un anhel per fer coses diferents. Treballava en una multinacional i bé, són unes maneres de treballar molt específiques. I la veritat és que sempre havia treballat en aquests contextes i àmbits i volia doncs, canviar. I va coincidir amb Carla Roselín, que llavors era col·lega meva, doncs era una persona que viatjava molt a la seva posició de llavors en aquella multinacional i sempre doncs, em parlava de la dificultat de menjar bé. I ella va detectar que realment, quan un està en itinerància, té una dificultat per trobar doncs, el que normalment, habitualment anomenem snacks, que fossin realment saludables. Mm. I a partir d'aquí, doncs és una dona que és molt convincent i va començar a fer un estudi de mercat i vam començar doncs, a identificar que hi havia un nicho de mercat en l'alimentació tipus snack.
Realment som mandrosos, no? Una de les raons per les que no es consumeix la fruita que s'hauria de consumir és pel fet, la incomoditat de pelar aquesta peça de fruita, no?
Sí, bé, de fet, és, tal com ha estat dissenyat el producte i el projecte, està pensat per àmbits metropolitans, urbans. De fet, nosaltres una mica el que ens hem proposat és millorar la missió de la nostra empresa, és millorar l'alimentació de la gent que viu en grans urbes, no? I que, per tant, doncs, l'hora de menjar mai està ben definida i, sobretot, quan un està en itinerància, que és quan treballa. I és veritat, malgrat que som un país on la fruita fresca doncs, està bastant a l'abast, costa que la gent prengui fruita. I imagina't en els països nòrdics on realment l'accés a la fruita fresca és més complicat.
I en què consisteix aquest procés de liofilització? És a dir, com ho feu? Com ho aconseguiu?
És a dir, el procés de liofilització, que no és nou, és una tecnologia que ja existeix de fa anys, és un procés que consisteix en congelar l'aliment que tu vols tractar i llavors li treus l'aigua per sublimació. És a dir, un cop congelat un ingredient, l'aigua que ho conté queda en forma de gel i la manera d'extreure-ho, una de les maneres d'extreure-ho, és per sublimació, que bàsicament doncs, poses unes campanes i amb alta pressió, i mantenint la temperatura baixa, doncs, fas una extracció d'aquest gel.
I continua mantenint totes les seves propietats, l'aliment?
Bé, és el gran fet diferencial que té contra una cosa que és més coneguda que ja està al mercat, que és la fruita deshidratada. De fet, la deshidratació és senzillament doncs, que desseques la fruita, es pot fer posant-ho en el forn, que és una manera accelerada, o ho pots fer, doncs, com es fan a molts productes que venen ara de Xina importats que estallen, es posen al sol i se'ls hi treu l'aigua. Llavors, el resultat final és el mateix, has tret l'aigua. El que passa és que el procediment és el que fa que les propietats nutricionals i també inclús de gust del producte siguin diferents. En el cas de la deshidratació, amb l'aigua se'n van tots els elements solubles i part del pràcticament la meitat de les propietats nutritives de la fruita, i en el cas de liofilització queda tot. A més de que hi ha un altre avantatge, que és que l'estructura molecular de la peça de fruita un cop liofilitzada no s'altera, amb la qual cosa l'assimilació que es fa amb sang d'aquesta molècula és semblant a si fos la fruita fresca.
Mm-hmm. El David Ferreres, que com veieu té una capacitat de sintetitzar una gran explicació i fer-ho senzill, no? Però a l'entrevista prèvia sí que realment doncs, m'has explicat conceptes molt complicats, perquè per arribar a aquest resultat final, home, no han estat 4 dies, no?
No, ben bé. De fet, si comptem des del que va sorgir la idea fins que realment vam decidir que teníem un producte a la mà que valia la pena doncs, explotar comercialment, van ser 18 mesos. Estrictament de lo que va ser recerca i posar-nos d'acord amb un partner tecnològic doncs, que apostés per la nostra idea, ha estat ben bé un any d'assajos, de definir el producte i de saber què era el que buscàvem.
Mm-hmm. Estem parlant, en definitiva, perquè tots els nostres amics ho entenguin, de comprar fruita absolutament ja preparada per al consum, com qui compra una bossa de patates fregides, podríem dir-ho així, no? Però evidentment doncs, la capacitat d'alimentació evidentment és molt diferent, no? Per cert, amb quines fruites treballeu ara mateix?
Hem llançat al mercat una gamma inicial de 3 fruites, amb la poma, la pinya i els fruits vermells. En tenim preparades 2 més i estem desenvolupant 3 més, perquè sí que estem intuint que en funció del país, perquè també tenim un anell exportador, a altres països hi ha altres sabors i altres fruites doncs, que agrada més. Sense anar més lluny, dins de les 3 aquestes, doncs, no sé per què, aquí agrada molt més la pinya, i en canvi als països nòrdics els encanten els fruits vermells, i de pinya no en volen sentir parlar.
Efectivament. Bé, estem parlant d'una empresa innovadora, dèiem doncs, que ara doncs, va presentar doncs, aquest producte a la passada Fira Alimentària, de fet, que comercialitzava el producte fa realment un mes, un parell de mesos.
Un mes i mig, sí.
Un mes i mig. Casualfruit.com, aquesta és la seva plana web, casualfruit.com, aquí trobareu informació de tot el que ens està explicant el David Ferreres, cofundador d'aquesta empresa, realment molt jove, però sobretot amb aquest esperit d'innovar en el producte d'alimentació i, bàsicament, de la fruita. No? Una fruita que jo no sé si ha de tenir alguna característica especial per sotmetre's en aquest procés que per treballar amb vosaltres.
No, és veritat que nosaltres treballem, és a dir, la fruita s'ha de passar per un procés de trituració i un el que busca són textures que permetin que amb el procés, que bueno, he oblidat dir que no és, és a dir, tot l'snack està fet de fruita en un 85%, llavors hi ha un 15% dels ingredients que són derivats del blat de moro, que és el que permeten texturitzar el com queda l'snack. Però és veritat que la tria que es fa de la fruita, doncs, ha de ser a vegades una fruita específica doncs, que es queda més cremosa quan es fa el puré, en fi, o senzillament en el cas dels fruits vermells hem de comprar la fruita a Dinamarca, perquè tenen unes referències molt específiques de fruita vermella que ens convenen.
Hi ha un element doncs, que denota que el producte és fresc o com a mínim està ben tractat, que és el fet de ser cruixent. Això és molt important, crec que destacar.
Sí, de fet, nosaltres, quan ens vam proposar de fer això, vam decidir que no podíem fer un producte, diguem, que mitjanet o que fos fàcilment realitzable, senzillament perquè som una empresa que comença i no tenim la capacitat ni de recursos financers ni humans, diria, per tenir la capacitat de comunicació que tenen les grans empreses d'alimentació. Mm-hmm. És impossible. Per tant, com que no teníem aquesta força amb el que s'anomena el pool, que és crear demanda, si necessitàvem tenir un producte molt, molt diferent. Per tant, vam decidir que constituíem l'empresa només si tota la recerca que fèiem donava un producte que fos realment diferent. I com a objectius que els vam assolir, i aquí potser ha estat l'èxit i el que poguéssim tirar endavant l'empresa, és que havia de ser un producte que fos bo, és a dir, que vingués de gust menjar, perquè hi ha una certa, jo diria, perversió en tot el que són productes així de barretes, de dietètiques, sí, sí, sí. O en fi...
Que tot té el mateix gust.
O que té un gust que costa una mica, però un té ja la idea de que perquè fa un esforç amb el tema del paladar, doncs deu ser que és bo per la salut, no ha de ser incompatible. Per tant, una de les coses que havia de ser bo, la segona, que havia de ser cruixent, perquè el cervell tendeix a pensar que una cosa que ha cruixit doncs, és més bona, és més segurosa, a més doncs, canvia la textura a la boca i això ho fa més bo. Tres, s'havia de poder agafar d'un en un, és a dir, molta fruita deshidratada queda trossejada dins de la bossa i llavors és incòmode de menjar i aquí l'objectiu és que un pugui posar la mà dins de la bossa que queda oberta allà sobre la taula i agafar-los d'un en un. I l'últim, que no el menys important, és que el producte fos veritablement saludable. És a dir, aquí el que sí vam decidir és que no valia allò fer donar missatges de mals entesos. És a dir, quan diem que és saludable és que és completament saludable. No hi ha absolutament res d'afegits, evidentment, ni de sucres, no hi ha res d'oli, i és senzillament un procés doncs, bueno, que és bastant tècnic, però que consisteix en deixar la fruita amb tots els ingredients naturals, excepte l'aigua, que és el que hem de treure.
I quins canals de distribució teniu? És a dir, on ho podem trobar, això?
A veure, avui per avui hem iniciat nosaltres la distribució, evidentment hem de passar per distribuïdors. Nosaltres hem anat a escollir canals que siguin capaços de posar en valor el producte. És a dir, aquest producte no es pot posar a la gran superfície, tot i que ens hem estat convidats a entrar-hi, senzillament perquè és un producte que per la tecnologia que té és costós, no ens hem d'amagar i per tant no hem de posar en canals on el client valori això. I sobretot canals on qui distribueix sàpiga posar en valor el producte. És a dir, en segons quins llocs on senzillament els interessa que vingui el repartidor i els hi posi la bulleria i digui adéu i ja està, ja ha fet la seva feina, no és. Necessitem uns distribuïdors que vulguin doncs cuidar el producte i creure-hi. I llavors això vol dir doncs, que anem a dietètiques, anem a farmàcies, anem a llocs d'impuls però on en aquell moment el preu no és prioritari, com són, per exemple, línies aèries, en aeroports, no gent que està amb itinerància i que té doncs, un moment de repòs doncs, i que en aquell moment no es planteja de si val un euro o dos euros la bossa, doncs, en aquest tipus de canal.
Doncs aquí ho teniu, amics. Casualfruit.com, avui volíem acostar-nos en aquesta empresa, en aquesta línia informativa que portem de consum de fruita i verdura, una empresa innovadora que acaba de néixer i que espero tingui molt bons resultats. Si voleu més informació, casualfruit.com i el nostre sincer agraïment i felicitacions a la Roseli Chen i també en el David Ferreres. Que tingueu moltíssima sort, que us vagi tot molt bé.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Gràcies, molt bon dia.
Trotamundos, el programa que et desperta la gana.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor, qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Pon rumbo a tus vacaciones. Llegó el momento. Haz realidad tus sueños. Ahora América te ofrece mucho más. Descubre lo mejor de nuestros multidestinos. Belice, Panamá, Honduras, Costa Rica, nosotros te llevaremos.
Descubre sus culturas, su gastronomía, sus monumentos históricos, sus ruinas, el mundo maya. Bucea en sus dos océanos, admira sus fondos marinos. ¿Te apetece? Cruza el charco y vente con nosotros. Compañía Aérea Taca. Pondremos cualquier punto de Latinoamérica a tu alcance.
Entra en otro mundo. Entra en el mundo de Taca. Grupo Taca. 5 compañías aéreas que unen Centroamérica con el resto del continente. Conexiones diarias con Iberia, Air France y Air Madrid. Solicita información en tu agencia de viajes. Multidestinos Taca. Nuestra meta es tu destino.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Arriba al barri del Born la combinació perfecta entre tradició i innovació. Castell, la marca de barques menorquines que posa tota l'experiència de generacions de sabaters a la creació de dissenys nous del típic calçat menorquí. Disseny, comoditat, varietat de colors i innovació a Castell, al carrer Argenteria 63 de Barcelona, prop de Santa Maria del Mar. Descobreix el millor de la barca menorquina a www.abarcacastell.com. Pas a pas, vine al Born. Pas a pas, vine a Castell.
Són les 12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat. Regina Celi,
un espai per parar, reflexionar i debatre. Cada dissabte a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, Valors a peu de carrer, amb Belén Canseco. Analitzem els temes de fons de la nostra societat des del prisma dels valors. L'ètica i la reflexió al servei del dia a dia. Valors a peu de carrer, produït per Editorial Proteus i Revista Valors amb la col·laboració de Ràdio Estel. Valors a peu de carrer, amb Belén Canseco. Cada dissabte a 8:15 de la tarda. Repetició del programa els diumenges a les 10 de la nit.
A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. Per això, l'ajuda és necessària. També les comunitats parroquials i altres entitats ajuden. Cal sumar esforços per acollir les persones que ho necessiten. Càritas acull, orienta, acompanya i treballa per prevenir l'exclusió social. Ara, més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbcn.org. Tu ens pots ajudar.
Ràdio Estel. Trotamundos.
El prestigiós restaurant La Canasta i els exclusius hotels Rei Don Jaime, Playafels i Ciudad de Castelldefels els conviden a compartir una nit inoblidable. Una ballada que recordaran per sempre amb la més exquisida gastronomia i una estada de luxe. I tot per només 130 euros. Preu per a dues persones per divendres, dissabte o diumenge tot inclòs. Un sopar exquisit i una estada de luxe per només 130 euros. Informin-se a www.restaurantelacanasta.com. Restaurant La Canasta, Passeig Marítim 197 de Castelldefels, 93 665 68 57. Gran Clot dels Homes Negre 2005. Medalla de plata, Concurs Mundial de Brussels. Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Si te apasiona el mundo del vino, tienes una cita todas las semanas en Trotamundos. Las mejores bodegas, las últimas novedades, tendencias en el sector vinícola. Trotamundos te ofrece la cultura del vino.
Cultura.
Placer.
Aromas.
Gustos.
La verdad.
Los mejores vinos en la bodega de Trotamundos.
Love, shine a light in every corner of my heart. Let the love light carry, let the love light carry. Light up the magic in every little part. Let our love shine a light in every corner of our heart.
Bueno, pues efectivamente abrimos nuestra particular bodega, como todos los sábados, todas las semanas en esta sintonía de Radio Estel. Hablamos de vinos, en este caso, y ya sabéis también que estamos hablando de vinos de alta gama. Otros los llaman de altos precios, ¿Tienen sentido esos vinos en la época que estamos viviendo? Bueno, pues la verdad es que los productores los siguen haciendo, los siguen realizando y desde luego con éxito, Hoy queremos particularizar un vino de alta gama que dicen los entendidos que desde luego merece la pena, Bajo la denominación de origen Toro, hoy analizamos el Aponte de la bodega del Palacio de los Frontaura y Victoria.
Esta bodega forma parte de un proyecto empresarial que busca armonizar un trabajo enológico con el arte, la tradición, la experiencia y la vanguardia. Esta bodega nació en el año 2007 y cuenta con un total de 180 hectáreas, de las cuales 100 ya están plantadas bajo la de Otoro. Está situada en Villabuena del Puente, en Zamora.
Bueno, y el vino del que hablamos hoy es el Aponte. ¿Qué podemos decir de él?
Pues es el vino premium de la casa. Está elaborado a partir de viñas viejas procedentes de la finca de esta bodega. Este color rojo granate oscuro con tonalidades violáceas, equilibrado fino y complejo. Destaca su rica acidez y su sólida estructura de larga persistencia. Con este vino de alta gama, la bodega ha querido diversificar su gama de productos para satisfacer las demandas del público más selecto.
Bueno, pues un público selecto que desde luego hay demanda de ese tipo de vino. Hoy queremos analizarlo un poquito más de cerca, lo hacemos con seguramente quien mejor conoce ese vino, que es su enólogo. Juan Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido y gracias por atendernos, enólogo de esa bodega, del Palacio de los Frontaura y Victoria. Bueno, Juan, la primera pregunta es obligada. ¿Tienen sentido estos vinos de alta gama con la que está cayendo?
Bueno, nosotros pensamos que sí, que siempre tienen un hueco en el mercado. Y además creo que toda bodega necesita tener un producto de estas características que le haga ser el referente. Nosotros además lo hacemos, como tú decías en tu inicio, precisamente además para divertirnos. Es decir, quizá aunque no se comercializara, aunque fuera para bebernoslo con amigos, lo haríamos. Ten en cuenta también que son vinos de tiradas bastante cortas.
Sí.
Con lo cual, bueno, pues siempre estaríamos dispuestos a hacerlos. Uh-huh. Siempre que el año lo permita. Porque Aponte es un producto que no sale todos los años al mercado.
Efectivamente. Bueno, luego hablaremos de el porqué de ese precio. Vamos a situar, sí, porque seguramente los oyentes dirán, bueno, ¿de qué precio estamos hablando? No, estamos hablando de un precio en torno a los 150 euros la botella, ¿no? Más o menos.
Sí, aproximadamente, la de 75 centilitros, sí, aproximadamente.
Sí, 150 euros la botella, por tanto, un precio de una cierta importancia. Vamos, que no es un vino para...
Sabes, sí.
Claro, que no es un vino para tomar cada día, ¿no? Ni mucho no, menos, ¿no? ¿Por qué tienen ese precio, en este caso, en el Aponte? No digo que no lo valga, sino que habrá algo que justifique este precio, ¿no, Juan?
Sí, obviamente el precio no se pone a la ligera. Lo primero que determina el precio del vino es la exclusividad. Es decir, es un producto que apenas hay y no hacemos más, no porque no se venda o no porque no queramos embarcarnos de esa manera, sino porque es que no hay viñas tan viejas como las que utilizamos para hacer más vino de este tipo. Nosotros trabajamos con viñedos centenarios, con más de 100 años, viñedos que han sobrevivido a la filoxera, viñedos que apenas quedan en toro y que además los rendimientos son mínimos. Para que te hagas una idea, de estos viñedos cogemos unos 900 kilos por hectárea, cuando un viñedo normal en la denominación da aproximadamente 6.000 kilos. Para que te hagas una pequeña idea.
Sí.
Entonces creo que lo que más va a determinar ese precio es la exclusividad. Uh-huh. Luego hay otros factores que lo añaden. Por ejemplo, lo que te estaba hablando, la poca producción de las viñas. Tenemos los mismos costes de producción para tener muchísimos menos kilos de uva. Además, lo fermentamos en una tina de madera que cambiamos cada 2 años. Una tina de madera de 6.000 kilos, en la que además concentramos la uva, es decir, la llenamos de uva un día, al día siguiente, cuando ya se ha separado el líquido del sólido, separamos un porcentaje de líquido y volvemos a llenar otra vez de uva. Es decir, necesito más uva para hacer la misma cantidad de botellas. Uh-huh. Hacemos malolactica en barricas, siempre barricas nuevas de roble francés Allier. Y una vez que termina esa fermentación malolactica, vuelven a barricas otra vez nuevas, a tener una, en la que tendrá otra crianza de entre 20, 22, 24 meses, lo que el vino vaya pidiendo.
Bueno, desde luego son ejercicios suficientemente que me da la sensación de que sí que es cierto, ¿no? Que justifican ese precio. Nosotros hemos hecho y hemos ejercido un poco, si me lo permites, Juan Martín, de abogado del diablo, porque seguramente la gente querrá saber las razones que justifican ese precio, ¿no?
Sí.
Hombre, lo que sí que es cierto cuando hablamos del Aponte es que los enólogos que lo han probado siempre se han manifestado, en fin, muy a favor, absolutamente a favor de la calidad. Sin lugar a dudas, ese precio está más que justificado. Habrán bolsillos que se lo podrán permitir, otros que, desde luego, no. Pero sí que es cierto que hay un mercado, ¿no? Tal y como nos decías, Juan. El perfil un poco de esa persona que le interesan esos vinos es un perfil, desde luego, entiendo, una persona con un paladar muy educado, ¿no?
Sí, bueno, yo pienso que la mayoría de los consumidores de este tipo de vinos, sí, es gente o muy muy experta en el mundo del vino, que aprecia muy bien todos los matices. Claro, si no es así, tampoco se iba a gastar los dinerales. Pero también es un vino que se utiliza, es un tipo de vino, porque no quiero hablar solo del nuestro, que se utiliza mucho, sobre todo a la hora de, no sé, una cena para firmar el cierre de un buen negocio, para agasajar a alguien. Es un vino que se toma en esas circunstancias.
Uh-huh. Efectivamente. El perfil de ese cliente quizá particular, casi es un coleccionista, ¿no? ¿Es un vino que puede envejecer bien en botella?
Sí, es un vino al que le queda muchísimo recorrido. Ahora mismo está en un momento muy bueno para tomar, pero es un vino en el que le queda muchísima vida, pero muchísima, te estoy hablando de que quizá dentro de 20 años esté igual de bueno que ahora.
Caramba. Bueno, pues estamos hablando del Aponte, ¿eh? Un producto, si tienen ocasión, oportunidad, pues pruébenlo, ¿eh? Porque desde luego merece la pena. Bodegas del Palacio de los Frontaura y Victoria, un producto elaborado por esta bodega de la denominación de origen Toro. Cuéntanos un poco las características a nivel de producción, las variedades de uva que intervienen en esa producción. Básicamente, ¿cuáles son, Juan?
Bueno, pues trabajamos solamente con la tinta de Toro. La Tempranillo adaptada al clima y al suelo de Toro. Además, es un homenaje que este vino es un homenaje que le queremos hacer a esta uva, y por eso dejamos que la uva lo haga prácticamente todo, y dejamos que se exprese todo lo que pueda. La tinta de Toro es una variedad maravillosa, es una variedad que lo da todo, que se pueden hacer unos monobloques letales, de hecho se hacen buenísimos de tinta de toro. Y ese es principalmente nuestro objetivo, sacar lo máximo de ella.
Estamos hablando de La Ponte, es el producto exclusivo de estas bodegas, Palacio de los Fontaura y Victoria. Evidentemente no todos sus vinos tienen esos costes, tienen unos vinos excelentes también a unos precios al alcance de cualquier bolsillo, ¿no? Yo te quería preguntar, habéis estado en Alimentaria, Juan, por tanto, un momento muy bueno, ¿no?, para dar a conocer esos productos. También el La Ponte, imagino, ¿no? ¿Qué aceptación ha tenido?
Bueno, la verdad que es un producto estrella, que donde va, triunfa. O sea, eso no cabe la menor duda. Aparte de por el producto en sí, por la presentación, una presentación exquisita, una etiqueta negra con letras plateadas, la verdad que siempre donde va, triunfa.
Bueno, pues un producto que merece la pena. Hoy queríamos analizarlo en ese espacio dedicado a esos vinos de alta gama que estamos llevando a cabo. En la denominación de origen Toro, hoy queríamos que tuviera una presencia esa bodega, y bueno, pues a través de su enólogo, Juan Martín, hemos querido saber más y sobre todo las razones por las cuales se justifica ese precio, ¿no? Hemos hablado de un vino en torno a unos 150 euros. Desde luego hay mercado y los enólogos, los críticos, lo ponen siempre en unas posiciones, desde luego, muy buenas. ¿Tenéis previsto hacer algún producto también tan exclusivo en la bodega de una manera cercana o no?
La verdad que, de momento, toda la gama de producto que tenemos está funcionando muy bien y en principio no tenemos previsto hacer nada más. De hecho, como te comentaba antes, el La Ponte es un vino que elaboramos todos los años, pero que no sale al mercado. Es decir, si vemos que no da la talla, no lo sacamos. Pero tampoco nos planteamos con ese vino hacer otra marca. No, pues lo mezclamos con el vino reserva, con el vino crianza y se acabó. Uh-huh. En principio no pensamos ampliar la gama de productos.
Bueno, los productos son los que son en la actualidad. Esa bodega, Palacio de los Frontaura y Victoria, el La Ponte, este vino de gama alta que hoy hemos analizado a través de su enólogo. Juan Martín, nada más, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Pues nada, buenos días y un saludo. Muchas gracias.
Gracias.
Flowing from the stream, let our love shine a light in every corner of my dream.
Una copa de vi pot dir-te moltes coses. Escolta-la a Trotamundos. Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el Mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93-221-50-13. Més informació a pudecanmanel.com. Gran Clot dels Homs Xarel·lo 2008. Medalla d'Or, Concurs Mundial de Brussels.
Cualquier momento es bueno para hacer aquello que te sale del corazón. ¿Te apetece un Ribera del Duero?
Entre la variedad de vinos Ribera del Duero, existe uno para cada ocasión.
¿Quieres compartir nuestro corazón? Infórmate en riberadelduero.es.
Ribera del Duero, el corazón del Duero.
Arriba al barri del Born la combinació perfecta entre tradició i innovació. Castell, la marca de barques menorquines que posa tota l'experiència de generacions de sabaters a la creació de dissenys nous del típic calçat menorquí. Disseny, comoditat, varietat de colors i innovació a Castell, al carrer Argenteria 63 de Barcelona, prop de Santa Maria del Mar. Descobreix el millor de la barca menorquina a www.abarcacastell.com. Pas a pas, vine al Born. Pas a pas, vine a Castell.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Trotamundos.
Encontrado
Molt bé, doncs aquí seguim, reprenem la nostra línia informativa fins a una en punt de la tarda, parlant de qüestions vinculades amb la bona alimentació, eh? Una alimentació que en moltes ocasions està realment amb dificultats. Diem això perquè, per petició vostra, precisament, en moltes ocasions, hem parlat de molts aliments i molts de vosaltres, sense saber-ho, teniu una intolerància alimentària. Bé, aquest és un tema que ja fa temps volíem tractar en aquest espai de ràdio, aquí en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya, i avui ho farem en profunditat, eh? Les intoleràncies alimentàries. Segurament us sonarà el popular test d'intolerància alimentària. Bé, doncs avui en parlem, Sara.
Doncs, Miquel, s'entén per intolerància alimentària, per tots aquells que no ho sàpiguen, la incapacitat de consumir certs aliments o nutrients sense patir efectes adversos sobre la salut de manera més o menys ràpida i amb menor o major intensitat. La intolerància als aliments cal dir es distingeix de l'al·lèrgia, en què aquesta última provoca una resposta del sistema immune, mentre que la intolerància no ho fa. Segons el grau d'intolerància, es pot produir des d'un rebuig immediat a aquell determinat aliment que estem consumint fins a símptomes de difícil diagnòstic que sovint no se sap d'on poden venir. Cal dir que les intoleràncies més comunes són, per exemple, la llet, els ous i el peix.
Bé, doncs avui volem parlar d'aquest tema i ho fem amb uns instants saludant en el senyor Ramon Ventura. Ell és titular de la farmàcia Ramon Ventura, d'aquí de la ciutat de Barcelona. És especialista en anàlisis clínics, en homeopatia i, evidentment, també amb intolerància alimentària. Ramon Ventura, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Benvingut i gràcies per atendre la comunicació telefònica de Ràdio Estel. Bé, Ramon, si et sembla, comencem amb una senzilla pregunta, no? Què és, efectivament, un test d'intolerància alimentària?
Bé, doncs, el test d'intolerància alimentària són unes proves que es fan sobre, precisament, la intolerància alimentària, que, com dèieu molt bé, és la dificultat que tenen certes persones amb digerir certs aliments, un o diversos aliments, i que provoquen molts cops doncs, malestar, mal de cap, fins i tot sobrepès. No hi ha que confondre-ho amb les al·lèrgies, evidentment, perquè és un altre tema que està relacionat amb el sistema immune, sí. I l'intolerància, el test aquest, el que fa és això, és d'alguna forma diagnosticar aquest tipus de productes o aliments que d'alguna forma doncs intoleren el ser humà.
Uh-huh. I com es desenvolupa? Quins són els passos a seguir a l'hora de fer aquest test d'intolerància?
Sí, nosaltres disposem d'un aparell que determina els diferents graus d'intolerància que pot tindre una persona sobre uns patrons, sobre uns grups d'aliments. Hi ha diferents graus, hi ha 4 graus concretament, i el que fem és a través de la medicina xinesa, que detecta doncs, a través de l'índex de la mà dreta quina freqüència en diferents patrons que hi ha de diferents aliments, en total 216, podem veure doncs, quin és aquest grau d'intolerància. No? Sortint doncs, 4 graus, un mitjà, un petit i un alt grau d'intolerància. Mm?
Sí. Per tant, clar, podríem preguntar també quins són els signes o símptomes, no?, que ens marquen la conveniència, no?, de fer un test d'intolerància alimentària. Dic això perquè, tal com dèiem, no?, anteriorment, segurament molts de nosaltres, sense saber-ho, som intolerants a diferents aliments que tenim a la nostra dieta quotidiana, no? Quins serien aquests símptomes o signes?
Sí, quan una persona se sent cansada, que no saps per què, des de fa temps se sent un cansanci, l'aixecar-te durant el dia, fins i tot, o falta energia, notes moltes vegades mal de cap, sense raó de ser, fins i tot menges teòricament bé, teòricament dic, i tens sobrepès, doncs aquests són els símptomes que en principi doncs, porten a intentar fer aquest test, no? I jo crec que aquesta és una de les raons per les quals aquest test té èxit, no? Perquè a partir d'aquí, doncs, les persones, si fan estrictament el test, estrictament dic, poden aconseguir doncs, minimitzar els dolors de cap, el malestar general, etcètera, i fins i tot el sobrepès.
I generalment, a quins són els aliments els que es té més intolerància?
Bueno, nosaltres portem ja bastant temps fent aquest test i ens hem trobat que, en general, la llet i els derivats, és a dir, iogurts i formatges, el cafè, el xocolata, i també alguns tipus de peixos, algun tipus de peix blau... Doncs aquests són els més comuns. I, curiosament, està sortint molt gluten, també. últimament. Sí. Uh-huh. Són els més habituals, aquests.
Uh-huh. Hi ha una patologia que són els mal de caps, les populars migranyes, que a vegades sí que s'atribueixen a la ingesta d'algun aliment particular, doncs que amb una persona concreta li senta malament i li pot provocar aquests mal de caps o migranyes. Això és cert, no? Té un raonament científic.
Això és molt cert, i a més no té per què ser un aliment que igual et senta molt malament, sinó que te'l prens un cop d'una manera reiterada i pot ser doncs, que et senti força malament. I provoca mal de caps. Mal de caps i altres símptomes. Des de l'obra, les males digestions també és una cosa habitual, els mal de caps també, les migranyes i a més, i sobretot això que dic, vull dir que són símptomes que, a veure, la intolerància no és que es faci en un dia, es fa en el curs de molt de temps.
Avui estem parlant d'intolerància alimentària en aquest espai que us porta i us acosta la millor gastronomia, la millor alimentació. Jo crec que la tasca d'informar en els nostres oients és absolutament vital i en aquest sentit és un tema doncs, que ja volíem tractar fa temps. Avui ho estem fent amb el Ramon Ventura, titular de la farmàcia Ventura, que la teniu al carrer Deià, número 20, de Barcelona. Si voleu fer qualsevol pregunta, qualsevol consulta, hi ha una plana web molt interactiva, que és farmaciaramonventura.com, farmaciaramonventura.com. Aquí, Ramon, també poden fer les seves preguntes i són realment rapidíssimes les respostes, no?
Sí, contestem molt ràpid, perquè a través de la web que rebem actualment bastantes consultes, el nostre equip d'homeòpates i especialistes en medicina natural poden contestar quasi en el mateix dia i una mica informem i orientem, perquè la nostra labor amb aquesta web no és la de vendre cap producte, tot el contrari, és informar la població, amb la mesura que puguem, de què és allò més bo per la salut. No? Sí. Recordem que la salut està basada en quatre pilars, i un d'ells és l'alimentació, la nutrició ben feta. No, no per molt menjar, doncs, o menjar equilibradament, entre cometes, estem sants. Vull dir, un dels pilars és aquest i nosaltres l'intentem cuidar a través de la pàgina web.
Doncs aquí teniu aquesta plana web, farmaciaramonventura.com. Si voleu, us podeu dirigir directament a aquesta farmàcia, al carrer Deià, número 20, de Barcelona. Tenen, evidentment, un telèfon d'informació també, el 93 359 89 61. 93 359 8961. Bé, en aquesta època, primavera-estiu, Ramon, en fi, s'acosta l'estiu, evidentment doncs, hi ha moltes persones doncs, que es posen les piles amb fer les oportunes dietes. No? Vull preguntar-te, clar, evidentment l'obesitat també pot tenir una raó d'intolerància amb un aliment, no?
Efectivament. Si repeteixes molt un aliment i al final t'intolera a nivell intestinal, perquè no oblidem que els aliments passen tots per l'intestí gros i per l'intestí prim. El delgado, concretament el prim, és on s'absorbeixen, però el gros és on es depositen. Si aquí resulta que dipositem molts aliments reiteradament, arribem a ser intolerants. No? I això pot provocar, evidentment, obesitat, en el sentit que no és que et tornis obès per menjar molt un producte, però sí que acceleres el sobrepès. Però també m'agradaria destacar que hi ha altres símptomes, com els temes respiratoris, els temes dermatològics, neurològics i demés, que no es tenen en compte, però també hem trobat problemes de pell, problemes que els hem resolt a través de treure de l'alimentació una sèrie de productes, una sèrie d'aliments, i, evidentment, amb l'obesitat. Si treus una sèrie d'aliments que t'intoleren, normalment el cos, l'organisme guanya amb energia i pot, d'aquesta manera, doncs, menjar adientment. Aquesta és la idea.
I una cosa, i tal com passa amb les al·lèrgies, una persona que és, així com, per exemple, pots no ser al·lèrgic a un determinat aliment o el que sigui, i de sobte ho ets, et sorgeix de cop, amb la intolerància passa el mateix o una persona és intolerant des de que neix?
No, una intolerància es va fent amb el temps, però es va dipositant aquest producte que no s'absorbeix bé i acabes amb una intolerància. Una al·lèrgia és diferent. Una al·lèrgia és aquell procediment pel qual el sistema immune reacciona front a una al·lèrgia exterior o també pot ser una al·lèrgia alimentària provocada per un aliment que et senta realment malament però que crees hipersensibilitat amb aquella al·lèrgia. És diferent. La intolerància es va fent amb el temps. I si no la corregeixes, també és veritat que la intolerància no es corregeix en una setmana ni amb medicaments. Es corregeix a poc a poc amb una sèrie de fases que després explicarem, però no és de cop. Es va fer molt poc a poc, precisament.
I aquest test del que parlem es pot aplicar a totes les edats? És a dir, als nens també se'ls pot fer aquest test d'intolerància?
Amb els nens és molt interessant, perquè com que no estan, diguem, afectats per, ni per molts medicaments i per mals menjars durant molts anys, el resultat de molts nens és fantàstic. Hi ha moltes mares preocupades que venen aquí amb problemes amb la llet, per exemple, amb la lactosa. Apartem la llet de la dieta habitual i el nen millora moltíssim, recupera moltíssim, perd la mucositat, perquè ja sabeu que la lactosa és un dels provocadors de la mucositat, i llavors doncs, se senten millor, no tenen problemes respiratoris, ni rinitis, ni de més. Mm-hmm. Bé, és molt efectiu el nen.
Parlem de resultats, Ramon. Quant de temps s'ha de passar? Un cop s'ha fet aquest test d'intolerància alimentària, per tant, s'ha detectat els aliments doncs, que som intolerants. Quant de temps s'ha de passar per realment veure els resultats a la nostra salut un cop deixat aquests aliments?
Aviam, sí, nosaltres intentem fer primer un tractament de desintoxicació. Hem de intentar que en una primera fase el pacient es desintoxiqui, perdi totes les toxines a través d'uns doncs, sistemes naturals, no? Homeopatia i de més productes naturals que fan que la persona tregui totes aquelles toxines que té pendents en el seu cos. A partir d'aquí hi ha una segona fase, que és a partir de les 2 setmanes aproximadament, que ve la fase d'equilibri. No? I probablement entre el mes i els 2 mesos, perquè això és lent, però si ho fas estrictament té resultats fantàstics. Mm-hmm. Encara que hem trobat ja resultats en 15 dies de persones que han baixat pes, en una setmana hem vist gent doncs, que ha millorat la seva capacitat respiratòria per tot això que hem dit abans. En fi, hi ha de tot, però bàsicament es tarda ben d'entre 1 i 2 mesos. Aquesta és la veritat. No es pot fer d'avui per demà, això, sinó que s'ha de fer molt lentament.
Efectivament. A l'entrevista prèvia em comentaves que inclús amb persones doncs, que practiquen esport d'una manera més o menys professional, que un cop detectat un aliment que és intolerant al seu cos, doncs que ha augmentat el rendiment d'una manera espectacular.
Sí, n'hi ha diversos en el circuit, per exemple, de tenis. El tenis professional en té diversos que han fet aquest test, uns l'han fet als Estats Units, altres l'han fet aquí, i un d'ells concretament va vindre el mes d'octubre, final de l'any passat, i ara estava situat ben al rànquing, però molt lluny, ha millorat molt la seva alimentació, traient el gluten concretament, i ara està entre els millors del món. És a dir que el rendiment, l'energia, varia moltíssim, canvia a l'hora de que tu t'alimentis, no dic molts ni pocs, sinó adientment, adequadament.
A veure si fan aquest test d'intolerància alguns polítics, no?, i comencen a rendir, no?, la seva tasca.
Se m'estava... A la política no faré comentaris, però realment seria interessant, no pels polítics en sols, sinó per tothom, perquè és un test que és molt senzill, no és gens car, i et permet una miqueta doncs, guanyar aquest pilar tan important, a dintre de la nostra qualitat de salut, que és l'alimentació.
Ja per acabar, Ramon, posteriorment en aquest test d'intolerància no s'ha de seguir, no s'ha d'aplicar ningú tractament farmacològic o amb homeopatia per, diguem, millorar els resultats, no?
No, el que hi ha que fer és netejar això. Si nosaltres ho fem amb el nostre equip de homeopates, l'important és que comencin a fer, aquestes retirades de certs aliments que en diferents graus són intolerants, amb un llistat que donem de 207 aliments, i a partir d'aquí la vegada està net el cos, comença a estar net, a nivell renal i a nivell hepàtic, podem començar doncs, a fer aquest tipus diguem, no és una dieta, perquè no fem dietes nosaltres, i quedi molt clar que els farmacèutics no fem dietes, sinó que és una orientació sobre allò que has de menjar o no has de menjar. És molt important la interpretació també del personal que t'ho fan, no tothom pot fer això si no està caracteritzat, per exemple, en cursos de medicina xinesa, en cursos, evidentment, d'homeopatia i de medicina natural en general, perquè d'aquesta forma podem orientar, evidentment, el pacient.
Doncs aquí ho teniu, amics, el test d'intolerància alimentària, un senzill test que segurament doncs, ben aplicat i ben detectat aquest aliment o aliments en els quals som intolerants, segurament millorarem molt, moltíssim la nostra qualitat de vida. Aquí teniu aquest professional, el Ramon Ventura, farmacèutic, titular d'aquesta farmàcia Ramon Ventura de Barcelona, que us aplicarà perfectament aquest test, aquests tractaments, per determinar a quin aliment sou intolerants. Repetim, es troben al carrer Deià 20, carrer Deià 20 de Barcelona, aquesta farmàcia Ramon Ventura, el telèfon d'informació 93-359-8961 i aquesta plana web, dèiem, interactiva. Qualsevol consulta podeu fer-la en aquesta plana web, farmaciaramonventura.com, farmaciaramonventura.com. Res més, Ramon Ventura, gràcies per atendre la comunicació telefònica. Ha estat molt interessant. Moltíssimes gràcies, bon dia.
Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i a través de la web, cap problema, poder contestar quasi immediatament a totes les consultes que puguin sortir sobre aquest i altres naturals.
Agraïts, molt bon dia.
Hola, Mapla, molt bon dia.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal. Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com. Sí, sí, has oído bien. Si nos confías la decoración de tu boda, Tábola te regala el ramo de novias.
Tábola Decoración, 673-75-22-35, www.tábola.es. Tábola Decoración, especialistas en decoración floral.
Clot dels Oms Rosat 2010. Medalla d'Or Mundus Vini, Deutschland.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa... Escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas.
Doncs ens ocupem de més temes en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya. Esteu a la sintonia de Trotamundos, com sempre, des de les 11 i fins la 1 en punt de la tarda parlant del millor de la gastronomia. A nivell de Catalunya tenim molts i molt bons productes. Ja fa temps que volíem tractar el tema que abordem a continuació. És el fruit sec, la fruita seca, que té molta tradició a Catalunya i, evidentment, té molts paràmetres a nivell gastronòmic i a nivell nutricional. Avui hem escollit l'empresa Can Galderic de Santa Eulàlia de Ronçana per parlar de com treballa i, sobretot, la qualitat del seu producte.
Can Galderic és una empresa familiar, una petita explotació agrícola que es dedica, com deies, al cultiu de productes agrícoles, com per exemple fruites i verdures, i també, sobretot, a la fruita seca. Can Galderic compta amb una llarga experiència en el món rural i per aquest motiu recupera també formes tradicionals de treball. Així, per exemple, contacta diàriament amb petits productors de la zona, busca varietats endèmiques també de cada zona i treballa activament en el desenvolupament de finques agrícoles de fruita seca. Aquesta petita empresa està especialitzada també en la torrefacció d'ametlles i avellanes en els forns de llenya de què disposa i també imparteix cursos sobre fruita seca tant a professionals de la restauració com a particulars.
Efectivament, segurament ens en donarà més dades, estic segur. El seu gerent, ell és el Jaume Unyó. Com estàs, Jaume? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut i gràcies per acompanyar-nos aquest matí de dissabte. Jaume, explica'ns una mica la història de l'empresa, com neix i sobretot aquest recorregut i la tendència, l'evolució que heu tingut al llarg dels anys.
Bé, nosaltres, com molt bé has dit, venim del món rural, tota la vida hem treballat de cara al camp, no? Hem col·laborat amb altres empreses, però ara fa aproximadament uns 3 anys doncs vam començar, a part de treballar per altra gent, vam començar a treballar amb nosaltres amb la nostra marca pròpia. Uh-huh. Sí. Bàsicament el que fem és fer tots els processos de fabricació, no? Des del cultiu, la manipulació i la petita distribució, també. Uh-huh.
Cultiu, manipulació, petita distribució, i bàsicament serviu a dos segments que vull destacar, no? Que és el particular, a nivell particular, i també a nivell de restauració, no?
Sí. Per nosaltres és molt important el fet de la restauració, no? Perquè a nivell de restauració el que ens fa també és una mica evolucionar, no? Depenent de les necessitats de cada restaurador, podem anar evolucionant nosaltres també el tipus i el perfil de producte que nosaltres podem oferir, no?
Sí. Quin tipus de fruita seca en sou especialistes, vosaltres?
Nosaltres, principalment, el que més dominem és amb les ametlles i amb les avellanes, no? Però també tenim un petit programa, fem un petit programa a nivell nostre, que és que agafem pagesos de la zona o no de la zona, i el que fem fer és els hi fem fer deshidratats, no? O sigui, gent que fa tomàquets, pues els hi ensenyem a fer el deshidratat, gent que fa figues, els hi ensenyem a fer dessecar les figues, no? Perquè tot això són productes que s'havien fet aquí fa molts anys, però que per les necessitats del mercat, i el mercat ha evolucionat molt cap a un mercat molt de... com es diu? Un mercat de per volums, no? I aquí pues, no hi ha hagut cabuda pues, per coses tan naturals com s'havien fet sempre, no? De totes aquestes coses podem destacar que nosaltres podem tenir figues de Formentera, i també panses que es fan al Priorat, cosa que jo sàpiga, hi ha poca gent que pugui tenir aquest producte.
Déu-n'hi-do. Estem parlant de Can Galderic, eh? Els productes, aquests productes tan exclusius. Jo imagino que també aquí hi ha una important tasca, Jaume, d'engrescar en aquest agricultor, no?
Sí, sí, és bastant... El primer que ens hem trobat va ser amb les reticències, no? Penseu que moltes vegades són gent gran que tenen una manera de treballar i canviar-los la manera costa una mica, no? Però també hem de dir positivament de que un cop han entès el procés i han vist la viabilitat, no? Doncs que també són motors dels que poden aportar més coses i més coneixement, no?
També comentàvem, Jaume, que esteu especialitzats en la torrefacció de Mallès i Avellanes en els forns de llenya de què disposeu.
Sí, sí, sí. Tenim dos forns de llenya que fem la torrefacció pràcticament diària, no? És un sistema antic al qual el foc no toca el producte, es fa entre un torrat i un fumat, això conserva molt bé les propietats, i la veritat és que el que més... la satisfacció personal que tenim moltes vegades és quan la gent em diu, ostres, aquestes ametlles són com les quan eren petits, no? Diu, ja feia molts anys que no en trobàvem d'aquestes, no? I per nosaltres és una satisfacció molt gran, no?
Anteriorment ens explicava el Jaume Unyó que un dels segments en els que ells fan especial incidència és en el sector de la restauració, no? Clar, evidentment, aquests productes són molt versàtils, no?, a la cuina.
Sí, sí. Penseu que en pastisseria som un país tradicionalment que la fruita seca l'utilitzem, no?, des de lo més bàsic que pot ser una picada, no?
Sí.
Qualsevol tipus dels panellets, per exemple, no? És una cosa que es fan amb fruita seca, no? O sigui que el receptari nostre català que tenim és molt versàtil. La fruita seca pues, és un dels components bàsics en tota la restauració, no?
Qualsevol persona que vulgui entrar en contacte amb ells, aquí teniu una plana web, cangalderic.com. Aquí trobareu tota la informació que fa referència a aquesta empresa, el seu històric, evidentment els productes en els quals són doncs experts i es fan especial incidència i els treballen de valent. Hem de dir que també voldria destacar jo uns paràmetres d'agricultura ecològica que crec que també és important en el resultat final del producte, no?
Sí, sí, sí. Nosaltres el que hem apostat fort va ser per l'agricultura ecològica, no? Del fet de fer el que et comentava dels deshidratats és un dels components del que nosaltres vam apostar, no?, de que tot el que havíem de fer i produir nosaltres havia de ser amb agricultura ecològica, no? Això pues, també dificulta una mica més tot el procés, però bueno, amb bona voluntat i paciència
tot
anem sortint.
Tot es fa. Cangalderic.com, efectivament aquesta és la plana web a la que ens referíem. Estan a Santa Eulàlia de Ronçana, especialistes amb aquest producte de fruita seca, no? I jo imagino també que a nivell particular, a nivell de botigues en les que esteu presents, teniu diferents presentacions, diferents formats, no?
Sí, sí. Això ho fem tenim des de les bossetes més petites d'ús individual a formats de mig quilo. També fem pots de vidre per lots i cistelles, i bé, la gent pues, que passa per aquí i vol comprar pues, no tenim cap mena de problema amb que es puguin emportar el producte.
Explica'ns una mica en què consisteixen aquests cursos que impartiu sobre fruita seca.
El que fem és impartim uns cursos a nivell de professionals, no? Perquè sí que veiem que el coneixement sobre la fruita seca és molt bàsic, no? Parlem que només hi ha de dos La gent només entén que sap dos tipus d'ametlles, un tipus d'avellanes, però això és totalment fals, no? O sigui, la riquesa que tenim de productes és molt, molt gran, no? Només per posar un exemple, només a Catalunya amb varietats d'ametlles podríem estar parlant de més de 70 varietats diferents, no?
Caramba.
D'ametlles, el que passa que el mercat ens ha portat a només a conèixer dos, no? Que és la Llargueta i la Marcona, no? Però, evidentment, hi ha moltes altres varietats que no se'n coneixen tants, però que els usos són igualment de bons, no?
Evidentment, per aquest resultat final que busqueu de màxima qualitat, heu de tenir cura de tot el procés, no?, d'aquest cultiu. En quin estat estan ara mateix els arbres?
Ara, tot just estan a punt de sortir l'ametlló tendre, que és una de les coses que també disposem, no? Han passat de la floració i ara ja tenen el baix, els falta un parell o tres de dies de sol perquè l'ametlló tendre pugui estar fet, no? Penseu que aquest ametlló, nosaltres el que fem per la restauració, el trenquem a mà, i per cada quilo d'ametlló tendre que en sortim, hem de trencar aproximadament uns 10 quilos d'ametlló amb closca perquè surti. Això s'ha de fer a mà perquè l'ametlló, com sabeu tots, és molt delicat, i per no trencar-lo.
Sí, sí, efectivament. És molt tendre, la mateixa paraula ho diu, i és molt absolutament delicat. I més o menys quines propietats té i quins plats es poden fer amb aquest producte?
Mira, el plat més, per exemple, en el ametlló tendre, per exemple, el plat que més s'utilitza per demanar és l'ajo blanco, el menjar blanc.
Efectivament.
És com una sopa d'all amb ametlles,
sí.
Molt, molt fineta. Sempre s'ha fet amb marcona, però amb marcona seca. Però ara fa uns anys que la restauració va començar a provar amb l'ametlló tendre, i clar, és un producte exquisit, no? Només per determinats sectors de restauració, no?
Can Galderic, aquesta és la referència que avui estem parlant en aquesta sintonia de Ràdio Estel, professionals que venen del món rural, que tenen aquesta activitat que ens acaba d'explicar el seu gerent, el Jaume Unyó, i que jo no sé si és una activitat que a poc anireu ampliant, no? A tocar més segments, diguem, d'aquest producte.
Bé, sí, aquesta és la nostra intenció, no? Cada any doncs, ens anem posant un repte nou, no? Ara, per exemple, hem recuperat una varietat de cacauet que només coneixíem l'existència a la zona de València, que és el cacauet del Culleret, i aquest any n'hem començat a plantar nosaltres, no? Mica a mica anem evolucionant una mica, no? També la situació actual que hi ha pues, ens fa, no?, ser una mica prudents, no? Però bé, dintre el sector que estem no ens podem queixar de l'evolució que anem tenint dia a dia, no?
Jaume, no vull deixar passar aquesta oportunitat per parlar d'aspectes nutricionals també, que són molt importants. Diferents experts en nutrició, en alimentació, uns diuen que són molt apropiat, és molt apropiat doncs l'alimentació i aquests productes de fruits secs. Altres diuen que realment tenen una incidència bastant important en el pes de les persones. En fi, des del teu punt de vista, des del teu criteri, quina és la teva opinió?
Home, penseu que la fruita seca és un bon substitut de les proteïnes animals, no? És més, tota la gent que fa dietes vegetarianes és un dels complements ideals, no? Això és com tot, no? Si mengéssim cada dia xocolata, suposo que també influiria en el nostre pes, no? Abusar d'una cosa ni molt ni poc, no? O sigui, una dieta equilibrada és el que tothom recomana, no? I la fruita seca jo crec que té un paper destacat en aquesta dieta nostra i equilibrada, no?
Doncs aquí ho teniu, els professionals de Can Galderic donant servei en els particulars i també restauració. Repetim aquesta plana web en la que trobareu més informació i les directrius per entrar en contacte amb ells. cangalderic.com, cangalderic.com, des de Santa Eulàlia de Ronçana. I aporten una llarga trajectòria, doncs, 100 professionals i cada cop ho som més en aquest sector de la fruita seca. Jaume Unyó, gràcies per atendre la comunicació telefònica de Ràdio Estel. Una forta abraçada, gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Molt bon dia.
Un plaer.
Trotamundos.
El prestigiós restaurant La Canasta i els exclusius hotels Rei Don Jaime, Playa Fels i Ciudad de Castelldefels els conviden a compartir una nit inoblidable. Una vetllada que recordaran per sempre amb la més exquisida gastronomia i una estada de luxe. I tot per només 130 euros. Preu per a dues persones per divendres, dissabte o diumenge, tot inclòs. Un sopar exquisit i una estada de luxe per només 130 euros. Informin-se a www.restaurantelacanasta.com. Restaurant La Canasta, Passeig Marítim 197 de Castelldefels, 93 665 68 57. Art i gastronomia, del museu al restaurant.
Molt bé, doncs seguim endavant en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya aquest matí de dissabte. Més alternatives, el temps d'oci. Cada cop més, en aquesta època, primavera-estiu, doncs es vincula aquest temps d'oci amb la nostra costa catalana. És una costa realment excepcional, especialment la Costa Brava. Hi ha llocs, indrets inigualables, i és precisament la nostra següent protagonista, la Costa Brava, i molt en particular un indret que és de Tossa de Mar, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro. Aquest és l'indret, aquesta és la zona en la que opera l'empresa de la qual avui us volem parlar, i també volem parlar dels serveis, per innovadors que evidentment també són, i també, per què no, la història que tenen al darrere. Avui us parlem de Magic Boats.
Aquesta empresa va néixer l'any 51 a Tossa de Mar. Ja des d'aquell moment feia trajectes per la Costa Brava en què permetia als seus viatgers visitar les coves, les cales i els paisatges de les costes catalanes. Amb el temps ha anat creixent fins a oferir molts més serveis i fins a convertir-se a dia d'avui en una empresa de referència al nostre país. Així, per exemple, s'hi ofereixen viatges marítims des de Tossa de Mar, Sant Feliu de Guíxols i també Platja d'Aro. Mentre que pel que fa als seus serveis s'hi organitzen també tot tipus de festes privades i visites submarines amb vaixell de fons de vidre pensades per a totes les edats. Cal dir que compten també amb dos vaixells, d'una banda l'Estela Maris, que té capacitat per a 130 passatgers, i d'altra banda la Juriola, que és una mica més petit, on hi caben 39.
Efectivament, la Juriola, que és el nom d'un peix molt popular a la Costa Brava. Esteve Rabassa, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Benvingut i gràcies per atendre'ns, Esteve. Ara imagino iniciant, no?, una nova temporada turística, doncs que ara per aquesta època doncs és una mica el tret de sortida, no?
Sí, nosaltres comencem l'activitat a partir del 10 de maig fins al 30 d'octubre.
Sí.
Uh-huh. O sigui, iniciem, o sigui, més que res, en principi, l'activitat amb el vaixell més gran, i ja més cap a l'estiu, doncs ja fem amb el vaixell més petit, amb la Juriola, doncs ja fem passejos amb pols de vidre i sortides amb snorkel, on la gent, doncs, els portem amb unes cales i poden bussejar i,
sí,
en fi, fem unes excursions una mica personalitzades, no?
Efectivament. Ara parlarem d'aquests serveis doncs més personalitzats, perquè em sembla també molt interessant. Però si et sembla bé, Esteve, anem a fer una mica d'història, no? Perquè sempre és interessant remuntar als inicis de l'empresa, sobretot amb la vocació que naixeu. L'any 1951 arrenca tot a Tossa de Mar, crec que va ser el teu pare, que arrenca amb un any doncs en el que l'activitat turística començava a despertar-se, no?
Sí, precisament va ser aquest any on Tossa es va donar a conèixer a través d'arreu del món, perquè es va fer una pel·lícula de l'Ava Gardner,
sí,
no sé si esteu assabentats.
Sí,
o sigui,
sí, sí.
I bueno, a partir d'aquell moment pues, Tossa va començar a ser coneguda a nivell internacional i bueno, va començar, diguéssim, el turisme. Llavors el meu pare pues, tenia un petit vaixell, era pescador, i bueno, es va donar compte que la gent li demanava per fer excursions, per anar a les platges, per visitar la costa, les coves, i bueno, va començar a fer com un mes a mes, no?, diguéssim, a part de la pesca.
Sí. I això ha anat derivant, ha anat evolucionant fins a l'actualitat amb aquesta alternativa, no? Una alternativa que bàsicament opera, tal com deies, des de Tossa de Mar, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, una zona especialment atractiva de la Costa Brava. Ho dèiem anteriorment, doncs aquí teniu uns escarpats d'aquesta costa realment espectaculars, Esteve.
Sí, bueno, aquí precisament la Costa Brava, la denominació de Costa Brava, precisament és aquest tros de costa, no? Després s'hi ha afegit tothom a la Costa Brava, no? Però inicialment la Costa Brava és el tros aquest des de el que fem nosaltres, des de Platja d'Aro fins a Tossa.
Uh-huh. Efectivament. Anem a comunicar un telèfon d'informació, que és el 972-34-16-24, 972-34-16-24, que és el telèfon d'informació de Magic Boats, i, evidentment, també tenen una plana web, magicboats.net, magicboats.net. Aquí trobareu informació d'aquestes dues embarcacions, aquests dos vaixells, que porten a terme doncs, aquestes en fi, passejades. No? Unes passejades que es poden personalitzar. De quina manera, Esteve?
Bueno, nosaltres, en principi, oferim diàriament un servei de línia, o sigui, diguem un servei de línia perquè fem un itinerari fixe, diària, sí. Diari, però no fent el creuer, diguéssim, que es fa actualment. O sigui, que és molta velocitat i la gent s'entrava. Nosaltres tenim un vaixell adaptat, o sigui, on hi ha espais on la gent pot caminar, on t'oferim beguda, una mica d'aperitiu, el barco, o sigui, va equipat amb megafonia, o sigui, nosaltres veurem explicacions de la costa, i anem una mica més lents, o sigui, perquè anem vorejant la costa i explicant una mica més o menys les curiositats de la costa. No? O sigui, hem recuperat una mica el que feia el meu pare, o sigui, que portàvem la gent i era un passeig, no? Un passeig per i conèixer coses, no? Sí. No un trasllat de persones, no? Llavors, això és la idea fonamental d'aquesta nova època, no?
Sí. Sortiu indiferentment, no? De Tossa, de Sant Feliu o Platja d'Aro, no?
Sí, nosaltres, ja et dic, fem un servei de línia, sortim al matí de Platja d'Aro, passem per sí. Sant Feliu, arribem a Tossa, la gent de la zona, diguéssim, de la zona nord, per dir-ho d'alguna manera, tenen la possibilitat de quedar-se a Tossa durant 5 hores, llavors poden visitar el poble, en fi, que hi ha moltes coses i molt atractives per veure, i ho fem al revés, també, o sigui, agafem la gent quan arribem, o sigui, embarca la gent de Tossa i la deixem, pues, a Sant Feliu, i els que volen anar a la Platja d'Aro, pues, a Platja d'Aro, no? I a la tarda, pues, estem els recollint i els podem portar cadascú al seu lloc de partida, no? Això és un itinerari que fem des de les 9 i quart del matí fins a 2:15, no? Després, a partir d'aquí, fem altres activitats, o sigui, altres activitats de més que d'excursió, ja de lleure, no?
Sí,
on portem
sí.
la gent a passejar, on els oferim inclús els oferim dinar o poden fer activitats aquàtiques.
Efectivament,
sí,
anem a parlar...
molta varietat de coses, no?
Sí, anem a parlar d'aquesta particularització que feu, no? Ho familiaritzeu molt, això. Vull dir amb això que és un producte molt adequat per famílies, per grups d'amics, que tenen la total privacitat d'aquesta embarcació. Han de ser un número mínim per poder-la llogar?
Bueno, nosaltres treballem, en principi tenim ja uns contactes fets amb gent que es dedica a vendre'ns això, o sigui, agències en aquest cas, i ens ven aquest producte i sortim pràcticament quasi cada dia a l'estiu, estic parlant juliol i agost, i després també hi ha la possibilitat, o sigui, que hi hagi un grup a partir de 50 persones que pugui llogar-nos al barco 3 o 4 hores o les hores que vulgui per fer l'activitat que vulgui, o sigui, tant pot ser passejar com per sortir a donar-se un bany i escoltar música, per... En fi, nosaltres estem oberts a totes les possibilitats. Tenim un ventall, sortir de 7 de 3 hores, de 4 hores, i després també tenim la possibilitat de fer postes de sol, que també sortim a partir de les 8 fins a mitjanit. O sigui, on fem una mica de... els donem un aperitiu, una mica de música, la gent pues, veu la costa de nit, que també té el seu atractiu, no?
I tant que sí, i tant que sí. També, a part d'aquest element, diguem, nocturn, no?, de la posta de sol, crec que això al llarg del dia, no?, us podeu acostar, apropar molt a la costa i, de fet, doncs, faciliteu les possibilitats d'arribar a indrets realment d'un cert interès perquè la gent pugui fer snorkel, bussejar una mica i practicar aquesta activitat esportiva gaudint dels fons de la Costa Brava, no?
Sí, això, bueno, això, el fer snorkel i nedar és durant les excursions de dia.
Sí, de dia.
Les
sí,
de nit no, la gent no es banya, o sigui, el que fa és contemplar, diguéssim, perquè vista la costa a la nit amb les llums és preciós, vull dir, també té el seu encant, no?
Sí, efectivament. Bé, doncs és
un... també una mica de sopar i, en fi, sopen a bordo, vull dir, en fi... prenen alguna cosa i fa una mica de gresca, també animem una mica la gent, no?, que en fi, intentem fer una festa.
Doncs aquí ho teniu, un nou producte, des de l'any 51, però vull dir una nova temporada que inicien, doncs, turísticament parlant, als amics de magicboats.net. Aquesta és la seva plana web, aquesta zona en la que operen Tossa de Mar, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, una zona especialment atractiva. Si esteu per aquests indrets, val la pena, doncs, que pugeu en aquesta embarcació. És una manera molt bonica, molt interessant de descobrir la Costa Brava des d'un punt de vista molt diferent, que és des del mar, no?, i veure tot aquest litoral, que és verdaderament espectacular. Anoteu aquest telèfon d'informació, 972 34 16 24. 972 34 16 24. Qualsevol consulta, qualsevol reserva, doncs podeu adreçar-vos-en en aquest número de telèfon. I si així ho voleu, aquesta plana web, magicboats.net, en anglès, magicboats.net. Aquí, doncs, trobareu, doncs, aquest històric de l'empresa, i, evidentment, tot el seu perfil. Esteve Rabassa, gràcies per ser amb nosaltres, que espero que tingueu una molt bona temporada. Imagino que ja a poc es va animant la cosa de turistes, i espero, doncs, que es consolidi. Diuen que, en fi, aquesta crisi farà que molta gent es quedi a la costa catalana. Veurem a veure què dona de si, no?
Sí, cada dia, vull dir, és la màxima. T'has d'anar innovant i donar coses noves, i, bueno, a part de la qualitat, que és fonamental, també, o sigui, tenir una mica d'imaginació i fer coses diferents, no?, que és el que intentem. Diferents, de qualitat, i, a més, o sigui, que siguin assequibles.
Esteve Rabassa, ha estat un plaer. Gràcies per ser nosaltres.
A vosaltres.
Fins una altra.
Trotamundos, els dissabtes a Ràdio Estel.
Vull entendre... Quasi la una en punt de la tarda, doncs tot passejant per la Costa Brava a nivell marítim. Nosaltres posem el punt i final en aquesta edició de Trotamundos. Com sempre, gràcies a tots vosaltres per la vostra atenció. Si així ho voleu, us esperem el proper dissabte a partir de les 10 en punt en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya. Res més per la nostra banda. Us ha parlat Miquel Mercadal. Gràcies, bon dia. Mentre espero...
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.